les 11 i 26, en aquesta darrera mitjoreta llarga que ens queda de programa, anem a parlar d'un projecte molt bonic, un projecte molt xulo, que dirien els joves, Un projecte que està vinculat a Slow Food Garraf i que vincula l'escola, és a dir, un projecte que parla d'educació alimentària. En parlem amb Anna Reventós, que és la cap del projecte que es diu Slow Food Educació Assessorament Psicoeducatiu. Ella és, a més, mestra a l'escola pública i una psicòloga especialitzada en trastorns alimentaris. Anna Reventós, molt bon dia.
Bon dia.
Estàs a una escola? Em fa la sensació que el...
Sí, ara té. Sí, sí.
A una escola aquí Sitges?
Estic a Cornellà de Llobregat concretament, però el projecte està a Sitges Garraf, sí.
Cap problema, sí, perquè és un projecte que no només es desenvolupa a Sitges, a escoles de Sitges, sinó que també en altres municipis, però en qualsevol cas ha arribat a Sitges, arribarà a Sitges, i és un projecte molt interessant, perquè de Slow Food, i aquí al Garraf en sabem, n'hem sentit a parlar i ens sentim a parlar de manera habitual, entre altres perquè hi ha en Valen Montgai, que és un dels fundadors, si no el fundador, però és veritat que l'Slow Food relacionat amb l'escola o amb l'educació alimentària encara no havíem sentit mai a parlar d'aquest projecte, i és un projecte, a més, molt ambiciós, Anna.
Sí, bé, aquest projecte neix aquí a Garraf Penedès. Des d'aquí el meu equip és el Valen Montgai Castro, com molt bé has dit, i la Mònica Navarro, que és la cap de comunicació i educació. I és qui està a l'escola Pia, i és on ara mateix, aquí a Garraf Penedès, estem començant com a prova pilot aquest projecte, que aquest projecte es diu Escola amb Projecte Psicoeducatiu Quilòmetre Zero, perquè permet pensar que l'escola és un lloc on promoure i desenvolupar l'educació alimentària i ambiental per tota l'escola, introduint la sensorialitat i el gust com a punt de partida i perseguim els valors de proximitat i de sostenibilitat. I tot això ve del primer congrés internacional que es va celebrar el 10 d'abril d'aquest 2021, on Slow Food Educació Internacional parlava de que s'ha d'implicar tota la comunitat educativa. També ens trobem que, degut a la pandèmia, han augmentat moltíssim els trastorns alimentaris i, per tant, volem que els infants, des de ben petits, es vinculin amb l'alimentació.
Per tant, l'educació alimentària que pren un protagonisme especial i que és quelcom que mica en mica comencem a veure, però no estàvem gens acostumats, D'educació alimentària n'hi havia molt poca, molt poqueta.
Sí, per això aquest projecte, perquè intenta pensar que la cuina l'hem de divulgar, la cuina, tot el que tenim a la nostra zona, quilòmetre zero, pensant que tenim una biodiversitat que l'hem de cuidar, perquè a vegades, en detriment d'altres productes industrials, s'han deixat de cultivar llavors. I concretament en aquest projecte parlem del xató i ens centrem a l'escarola perruqueta. L'escarola perruqueta, que està tan oblidada, és la nostra vincle, diguéssim, entre la terra, els cuiners i l'escola, perquè fomentem a través d'aquest projecte que l'escola s'obri a tot el seu entorn més immediat. Aquest entorn més immediat farà que aquesta comunitat educativa s'obri en xarxa i en pugui establir un vincle actiu. Hem fet, doncs, a través de que nosaltres aquí al Sitges Garraf hem pensat que l'hort mare, que seria el Can Girona, és el que ens han vingut a presentar a l'escola Pia, el planter de l'escola Perruqueta, l'han plantat amb els nens de l'escola Pia, les estan veient creixent. Després, d'aquí poc, quan hi hagin crescut, el Valen, que és el representant de Slow Food aquí, del nostre convivium, anirà a cuinar aquesta recepta de xató amb els nens en directe. I hem fet un kit educatiu en el que a l'escola que s'implica en aquest projecte, doncs li donem aquestes llavors, aquest planter, que hi anirà, doncs, un productor de la zona. I en aquests moments també tenim un conte en què parla de la carola i l'escarola perruqueta. És el nostre element així vinculador amb els nanos més petitons de l'escola, perquè ens faltava així, doncs, com molt bé parlem de productors, parlem de cuiners, però als nanos més petits sempre els fa falta un element més vinculador, no? Perquè per això parlem d'un projecte psicoeducatiu, perquè no sols ens quedem amb l'alimentació, sinó que busquem aquest vincle que hem perdut amb l'alimentació.
Per tant, exacte, l'objectiu és vincular d'alguna manera que els nens se sentin vinculats amb l'alimentació i, per tant, no només entenc l'alimentació com menjo i ja està, és a dir, que hi ha, darrere hi ha cosa, no? És a dir, hi ha llavors que es planten, plantes que creixen, aliments que són d'aquí, que són de la terra, són el nostre producte, i a més, ara parlaves d'aquest conte, clar, i ara la gent pensarà, home, Carola Perruqueta, i aquí una servidora que es diu Carola i que té el cabell com una escarola, és que aquest conte s'ha inspirat en mi.
Jo crec que no ens coneixem, però ara... Sí, sí, exacte. Aquest conte jo crec que te'l dedicaríem a tu, perquè, sí, sí, es basa en la típica història de l'escola, que sempre ens passa, no?, que hi ha algun nen que té el cabell rinxolant, més llis, i es posen amb ell, no?, a l'escola, intentant, doncs, treballar tot el tema de l'assetjament escolar, el bullying. Doncs hem intentat que aquest conte, doncs, no sols sigui d'educació alimentària i ambiental, sinó també que tingui algun component psicològic, i és aquest, exacte, de vincular una nena que té els cabells així molt rinxolats amb l'escola. Exacte, sí, sí. I buscant la disfressa de Carnestoltes, doncs clar, hi ha de tot un intrínculis aquí en el que acaba, doncs, amb una festa de carnaval popular i amb una xatonada, com no?
Uh-huh. Aquí Sitges ho feu, entenc que cada territori buscareu el producte adient, aquí Sitges heu triat el xató i l'escarola Perruqueta, que és pròpia d'aquí, com a, d'alguna manera, com el punt de partida. Entenc que al final l'objectiu és que els nens entenguin que l'alimentació és què? És alguna cosa més que endrapar, no?
Sí, volem que fer entendre als nanos que el gust se l'ha d'educar, que se l'ha d'educar des de ben petit. I per això, des dels principis de Slow Food, que parla de bo, net i just, ens centrem en això, que bo significa que els alumnes, les famílies, com tota la comunitat educativa, puguin apreciar aquestes qualitats sensorials i organolèptiques que té l'aliment per poder exigir una alimentació de qualitat. Uh-huh. Després, clar, també parlem de net com a principi de Slow Food perquè aprendran conceptes de... producció ecològica, biològica, perquè és exacte, igual que l'escola de la Perruqueta, que forma part del baluart de Slow Food, Slow Food té una rèplica a cada territori i busca aquells elements d'horta que estan abandonats perquè per altres espècies que són més productives. Doncs aquí a Sitges Garraf tenim l'escarola Perruqueta, sí? Llavors, aquesta escarola Perruqueta que neix a l'escola, que la plantaran, que la cuidaran els nens, que s'hi vincularan, també hem pensat en aquest hort mare, que és Can Ciències, Can Girona, que aquí sí que és un equilibri totalment natural perquè està envoltat d'un hort amb un ecosistema ric. I per això els nanos també els posarem com a premissa que després d'haver plantat aquesta escarola Perruqueta a l'escola, després puguin anar en aquesta horta que li diem l'horta mare. Uh-huh. Després també és just perquè volem que a més vinculin els avis aquí. Volem buscar tota la relació intergeneracional perquè aquests avis puguin anar a l'escola, puguin transmetre als nets, doncs, que ells tenien una... eren pagesos, que això s'està perdent. Jo sempre dic que posem un pagès a cada escola i és això, posem un avi que no ens deixi mai de perdre aquest valor que té la pagesia per al nostre territori. I els nanos, si són nets d'aquests avis, clar, aquesta transmissió generacional és molt més efectiva, hi ha un vincle molt gran, per això tota l'estona parlem de vincle.
Uh-huh. En aquest cas, a través de l'escarola Perruqueta, i d'entrada em sembla complicat, perquè l'escarola no és un aliment que habitualment als nens els hi vingui gaire de gust estar.
Però això ho hem fet, A l'escola vam fer una prova pilot aquí a Cornellà, de l'escola on jo treballo habitualment. Vam començar, arrel d'aquest congrés internacional, vam començar a veure a partir de quins nens podíem començar a treballar això a l'escola, i vam veure que els nens de P4, sense la interferència de la família, són molt capaços de provar coses que amb la família... tipus família, doncs, que això, que potser no, hi ha coses que ni les provaria, no? Per cultura, per ètnia o per sedentarisme, bueno, per mil històries hi ha coses que no les han provades mai. Doncs en aquest P4, on ho vam provar, els nanos no tenien cap mena d'interferència i ho provaven tot. O sigui, aquesta escala de Perruqueta, quan anem a fer l'educació del gust, com que ho farà una persona experta que sap com, doncs això, posar aliments que congenin amb l'escala de Perruqueta perquè poder fer-la molt més atractiva als nanos, uh-huh.
I això ho feu amb els de P4, funciona? Entenc que si te'n vas amb un nen de més gran, la cosa deu ser més difícil. Ho heu provat, també?
També ho hem provat, sí, sí. La intenció és veure des de quin curs podem començar, i un P3, P4 és correcte, però un P4 vam veure que inclús podien omplir una graella, que se li diu aquí en termes escolars una rúbrica, una rúbrica en la que el propi alumne va valorant i s'autoavaluant amb tot el procés, doncs vam veure que un nen de P4 ja era molt capaç d'interpretar aquesta simbologia que fem servir a l'hora de fer un tast, de fer una degustació. I sí, un alumne adolescent, doncs també la nostra intenció, com que és prevenció de trastorns alimentaris, doncs tenim previst això. A més, vull explicar que els hospitals de trastorns alimentaris de Catalunya s'adhereixen a aquest programa i llavors transformem aquest programa de l'escola en un programa terapèutic. Llavors, de manera que en un centre de dia, un centre doncs, que hi ha persones que tenen trastorns alimentaris que estan aïllades, que porten molt de temps amb desconnexió, també faran aquesta mena de plantada i vindran els cuiners també a plantar i a cuinar amb ells. Vam fer un dia especial doncs, de veure com es pot vincular una persona de trastorn alimentari i no deixar-nos cap sector de la població, des d'un nen que neix fins inclús un nen que està hospitalitzat per culpa de l'alimentació.
D'un trastorn alimentari que, per cert, la pandèmia n'ha fet incrementar bastant els casos de trastorns alimentaris, en aquest cas vinculats molt a temes de salut mental. No? Jo abans parlava de la dificultat, no? Del repte que representa doncs, educar a nivell alimentari a la canalla, entenent també que és que la competència és molt dura. I ara dic competència en tots aquests productes probablement mal anomenats aliments, que no són aliments, no? I que doncs, hi ha molt ultraprocessat, molt de dolç, molt de sucre, que tot això d'alguna manera ens afecta el paladar, no? Que des de ben petits moltes vegades els introduïm i després és molt difícil treure't aquest hàbit, no? Aleshores, clar, entenc que aquest és un primer pas, no? Per avançar cap a allunyar-nos d'aquests hàbits, diguem, pocs saludables.
Sí, nosaltres en aquest projecte vam estar veient com un curs de cinquè era capaç de fer adob i teníem unes maduixes i els vam posar diferents tipus d'adob i van anar comprovant quines eren més bones i més així com més soses. I va ser curiós perquè a l'hora del pati doncs, anaven provant les maduixes i s'anaven comentant entre ells doncs, quina els agradava més, quina menys, quines diferències tenien. Vull dir que a vegades doncs, ens pensem també no, que els nanos estan molt acostumats, però és molt viable que a l'escola fem aquest canvi de consciència. I sí, aquest projecte intenta això, des de ben petits ja fomentar aquesta educació del gust.
Uh-huh. I entenc que entendre i donar valor també a d'on ve el producte, on s'ha cultivat, no? on el comprem, és a dir, que tot forma part d'aquesta educació alimentària, no? I si comença amb una canalla, amb la canalla, doncs quan siguin més grans i vagin a comprar, potser s'hauran acostumat a mirar l'etiquetatge, no? I veure d'on prové, quins ingredients conté, si allò és realment un aliment òptim o no.
Bueno, busquem que consumim de proximitat, no? Consumim del que tenim ara mateix aquí mateix, perquè aquests nanos en el moment que estan plantant a l'escola i estan veient amb les seves pròpies mans com neix aquesta hortalissa, doncs clar, som molt més conscients de veure que al seu voltant doncs, hi ha moltíssimes possibilitats. I també d'això en volem parlar, de que també és molt bo que després en nanos més grans, doncs puguin elaborar també un catàleg, una mena de llista, perquè això l'Escola Pia sí que ho fomenta, amb la Mònica que està a l'Escola Pia, i treballa això, de buscar la manera en què una resta es plasmi aquells llocs de proximitat, on hi ha venda, on es pot consumir, on es pot anar a un restaurant a fer un menú. Sí, aquesta és la intenció, vull dir, donar-li valor a tota aquesta producció de quilòmetre zero que tenim al nostre voltant i, per exemple, a Can Girona ens ofereix aquesta possibilitat.
Uh-huh. Els nens, la canalla, siguin de l'edat que sigui, quan tasten un producte que ells mateixos han cultivat, no? Entenc que el saboregen molt més, no? I li troben moltes més propietats, molt més gust, molt més tot.
Primer, que quan han plantat, s'ho miren com una miqueta estrany, no? De pensar, i això ens ho menjarem, però sí, després, quan arriba el moment, són les nostres maduixes, clar, perquè vam començar amb aquesta prova pilot, no? I ara, clar, som tan pilot que en aquests moments ara ens enfrontarem d'aquí poquet amb el Valen a l'escola, amb la seva cuina creativa, amb el xató, i aquí a Cornellà, que farem amb la col paperina, doncs també vindran cuiners de la zona també a cuinar-nos en directe, doncs sí, veure els nanos que allò que han ells mateixos que li han donat aquest valor de regar-lo, de cuidar-lo cada dia, de veure com les fulles van creixent, de veure amb aquestes taules de llum tan xules que tenim a P3, P4 i moltes escoles infantil, com podem veure aquesta progressió de les hortalisses que tenim cultivades al nostre hort. I bé, ens hem centrat en l'escola Parroqueta i aquí a Cornellà, Baix Llobregat, Parc Agrari, amb la col paperina, doncs perquè és això, perquè són dues hortalisses pròpies del baluard de Slow Food que estan protegides perquè s'han deixat de cultivar bastant i llavors això, les volem donar aquesta importància, i els nens com veuen que el que estan plantant és una cosa, que l'han de cuidar, que està en perill d'extinció, bueno, li donen un valor immens, immens.
Uh-huh. Entenc que l'èxit és que després aquests nens, l'èxit absolut és que després aquests nens vagin als pares, no?, i els hi puguin explicar i fins i tot els hi puguin demandar, no?, dir, mare, fes monxató amb escarola perruqueta, no?
Sí, exacte. Aquesta és la idea, sí, que després els nanos puguin a casa doncs, buscar la manera dels pares de també vincular-los. Sí. Però, de fet, aquest projecte també parla de que es fa tallers als pares i a tota la comunitat educativa. Eh? De fet, hi ha una escola aquí a Sitges que està molt interessada i ens ha vingut a buscar ja el cuiner i l'AMPA. I des del menjador, que a vegades hi ha aquesta barrera arquitectònica a les escoles, no? Perquè això també és important, aclarir-ho. A vegades a l'escola, el professorat va per un costat i el menjador per un altre, i la nostra intenció és això, és també baixar aquesta barrera arquitectònica, que el que fa el cuiner, que el que compra el cuiner cada dia al mercat, pugui saber els nens d'on ve, qui ho ha produït, i si tenim fotos, fotografies, si podem tenir vídeos de cada dia visuals, doncs d'on provenen les coses, doncs ens hi vincularem molt millor.
Per tant, que d'alguna manera s'introdueixi el menjador, no?, i el cuiner o la cuinera de l'escola i aquells, i tot allò que es cuina dins el programari educatiu de l'escola, no?
Sí, sí. Tant l'hort com la cuina-menjador són espais educatius totalment integrats en aquest projecte. Sí, sí.
Que interessant, perquè no sempre passa, és més, moltes vegades aquestes propostes que ara planteges i que esteu tirant endavant amb Slow Food Penedès-Garraf probablement xocaran, no?, amb les dinàmiques de molts menjadors escolars, eh?
Bé, doncs aquí a Cornellà Llobregat, com que el projecte ha començat aquí a Garraf Penedès, però en aquests moments tenim bastant avançat també aquí el de la Col Paperina, amb el Parc Agrari de Llobregat, i els menjadors que participen d'aquest projecte han fet com una espècie d'apropament. Totes les coses que compren al Parc Agrari, tot el que és de quilòmetre zero, totes les llegums, tot el que compren ens expliquen d'on ve, i estan fent doncs bastanta didàctica amb això. Però a part, hem pogut arribar doncs a consensuar que el dia que aquesta col paperina doncs estigui ja en el seu moment òptim de collir, doncs ens faran una recepta, ens faran un trinxat de col paperina, i tots els nens podran aquell dia visualitzar que aquella col paperina que ells van estar cultivant, el menjador de l'escola també ho reprodueix i també està alerta d'això. I de fet també tenim un pa, que es diu un llonguet, que està aquí a Cornellà, que també està, doncs l'estem recuperant perquè és molt poc conegut i té el primer premi de Catalunya de llonguets. Doncs, per exemple, el menjador escolar, doncs el dia de la xocolatada de Nadal, sempre posava el típic melindros, galetes, i aquest any ha apostat per aquest pa. I llavors aquest pa que el va començar a posar per al menjador de l'escola, com que té altra, és una empresa que té altres menjadors, doncs per iniciativa pròpia doncs ha acabat també comprant-ho per a altres escoles. Per tant, el que a vegades ens està passant en aquest projecte és coses que passen en el projecte, es van traslladant en xarxa, i és per això, que és una xarxa amb total vincle actiu entre tots, entre productors, entre consumidors, entre comunitat educativa i totes les persones que intervenen en aquesta cadena d'alimentació.
Uh-huh. En el cas de Sitges, això arrenca a l'Escola Pia de Sitges, entenc que la intenció és que es pugui estendre també a altres escoles, oi?
Sí, sí, per suposat, Garraf Penedès. Després també, al Penedès també hi ha una escola molt interessada també, però clar, és que estem fent una prova pilot, estem ara començant, per tant, exacte, ens hem d'anar a poc anar incrementant i volem establir ben bé les bases del projecte, i per això hem escollit aquesta escola Pia, per poder, doncs, a partir d'aquí doncs projectar a altres escoles. Si la intenció és aquesta, és poder fer un projecte, doncs, Garraf Penedès amb el xató a l'escola Parroqueta i que vagi avançant cap a altres doncs això, hortalisses que siguin i formin part del baluart.
Explica una mica com han d'anar, no sé si teniu programari ja de cara a l'Escola Pia, és a dir, entenc que primer comença per aquest cultiu, no? Més o menys hi ha unes dates, ja teniu dates ja establertes?
Sí, sí, la plantada de l'escarola ja es va fer.
D'acord.
Ara, el dia abans del dia 10 van a Can Girona a veure com les escaroles parroquetes estan en aquest hort, en equilibri, en aquest ecosistema que ja està preparat pel seu regadiu, i doncs Can Girona farà tota aquesta explicació de veure com les escoles de les escaroles de l'escola, com són les escaroles de Can Girona, com estan en altres hortalisses cultivades. Doncs sí, sí, llavors ara sí que ens faltarà això, que aquesta escarola també estigui en el seu punt òptim de collita, perquè llavors el valen amb tota la seva...
Que no quedarà gaire, perquè el temps de l'escarola és ja.
Sí, sí, ja mateix ens posem en marxa a l'escola i aprofitem, exacte, bueno, Carnestoltes arriba pel
28
de febrer, no? Doncs, si vols, sí, perquè de fet el conte també està preparat per això, per ser aquest moment així divertit de que l'escola de perruqueta es disfressa per carnaval, sí, sí, amb el xató a la mà, sí, sí.
Per tant, pels voltants del carnaval, que el projecte estarà, diguem, en el seu moment àlgid, no?, dins d'Escola Pia, entenc que algun dia aquells nens menjaran xató a l'escola.
Sí, sí, per suposat, està pensat perquè aquests nanos puguin degustar-ho allà en directe, sí, sí, per suposat. I a més puguin col·laborar, que no es tracta sols de veure el Valen com cuina, sinó també ells fer de cuiners aquell dia, fer un Masterchef en directe, sí, sí. És la intenció, eh?
És un altre repte, perquè el xató, tot i que és un plat molt sitgetà i que ens agrada molt, moltíssim a molts, entre la canalla també és un plat que costa, eh?
Sí, sí, sí. Però hem de fer tots els esforços possibles perquè això es vagi normalitzat i integrat i sigui molt conscients de que és un producte doncs, de la terra, no? I puguem divulgar, per això està Slow Food, per parlar de la divulgació de la cuina de la zona i del seu territori i dels seus productors, sí, sí. Perquè, de fet, en aquest congrés internacional, que de fet estem molt en contacte amb tot el món, o sigui, veiem tots els projectes que s'estan duent a França, a Itàlia, als Estats Units, no? I clar, estem veient doncs, què fan ells com a professors educatives, no? I estem veient doncs, que van en aquest sentit tots, eh? En què inclús parlem del restaurant dels nens, o sigui que els nens a l'escola cuinin, puguin fer doncs, receptes tant individuals com per grup, com també és important pensar doncs, que hi haurà un dia a l'escola, perquè això serà més endavant, és clar, estem en fase d'inici d'implementació, però que pugui, clar, estem també en pandèmia i per això tot aquest tema doncs, s'ha deixat una miqueta de banda, però que puguin entrar les famílies. Si els nens cuiden i fan aquest xató, doncs que el puguin cuinar per la família, no? I puguin tenir tots aquest moment d'intercanvi de valors, no? Dels uns als altres, sí, sí, aquesta és la intencionalitat. Sí.
Anna, i qui posa més, quan es treballa un projecte d'educació alimentària, entenc que el major impediment no és de la pròpia canalla, no és dels nens, sinó de l'entorn, no? Perquè abans explicaves, els nens petitets, quan no tenen interferències familiars, estan com disposats, no?, a provar l'escarola, a notar el gust i probablement els hi agradi, no? És a dir, moltes vegades hi ha interferències, de vegades entenc, no sé si intencionades o de vegades inintencionades, no? M'imagino's perquè la pròpia societat ens impulsa. No sé si vosaltres que treballeu amb educació alimentària, esteu ara dins en aquest projecte, sentiu que els impediments més grans en matèria d'educació alimentària no són dels propis nens, no?
Sí, sovint la família interfereix força. De fet, en parlàvem amb una nutricionista que vol fer, de fet, aquest setembre vol col·laborar amb nosaltres perquè vol fer una tesi doctoral de sociologia, de parlar de que els restaurants sovint posen aquests menús infantils.
Oh, sí.
I que ella vol intentar pensar que això... hauria de deixar de ser, no? Que els nens també puguin menjar com l'adult, el que els vingui de gust, però...
Un menú infantil que acostuma a ser pollastre arrebossat o nuggets, patates fregides i espaguetis.
Sí, clar. I no li donem la capacitat al nano per escollir, ni per ser lliure a l'hora d'escollir el menú. Exacte, sí, sí, busquem això, busquem l'educació del gust i que el nen pugui sentir en aquell moment, que tant a l'escola com en un restaurant pugui escollir-ho, perquè de fet... També parlava amb un cuiner del Bages que em deia és que mira, han vingut al restaurant i m'han dit que si als espaguetis no els hi poso una marca molt típica d'aquestes de tomàquet de salsa, no se me menjarà, el meu fill no es menjarà això. I precisament aquest restaurant és d'aquells típics que tenen rebost, que tenen salses de tomàquet, de tot tipus de condiment, i deia, precisament venen a casa meva i em demanen no, doncs un tomàquet industrial, no? Diu, és que no sé ni per on començar. I clar, va ser la família que trucava, no? Expressament demanant aquest pot de tomàquet concret, no?
Sí.
I a vegades, exacte, sí, que a vegades condicionem amb el nano, no el deixem ser si mateix davant de l'alimentació. I a més, el tema també els trastorns alimentaris, no? Que també el que és una anorexia, el que és una bulímia, que a vegades, doncs clar, com què ha vist a casa aquesta noia? Com ha sigut l'alimentació des de petita, no? Per què decideix que sigui l'alimentació el seu instrument, no? Del dia a dia, doncs, de no alimentar-se per un objectiu de salut mental, no? Penso que ens estem enfocant molt a que és un trastorn biopsicosocial, no?, que ve del medi, però clar, és que si no parlem tampoc d'educació alimentària dels nanos que no tenen trastorn alimentari, no podem fer res, no? Per tant, jo penso que hem d'incidir això, que el trastorn alimentari també ve de dificultats de que la nostra societat s'ha desvinculat de la producció agrària, s'ha desvinculat dels pagesos, cada dia hi ha menys pagesos, cada dia hi ha menys gent que surt a la mar, s'estan perdent moltíssimes barques que surten a pescar, per tant és una pèrdua d'un gran valor, no? I d'acord que tot el món va cap a un món doncs, globalitzat i que podem aconseguir productes de molts llocs, però clar, el que tenim aquí a la Terra també és bo i s'ha de conèixer i s'ha de potenciar perquè no desaparegui.
I al final, què? Entendre que l'educació s'ensenya, també s'educa això, no? És a dir, eduquem el gust, eduquem a menjar, és a dir, no és simplement menjar per nutrir-nos i prou, no? És a dir, a darrere té que haver alguna cosa més, no? Té que haver, hem de trobar una explicació i hem d'entendre que hi ha productes de temporada, no? I per què es menja ara un producte i per què les maduixes es menges en primavera i no les menges, no? En una altra etapa en un altre moment de l'any, no? O amb les cireres, que és una cosa que de vegades també com a pares ens costa, no? Que perquè vas als llocs i trobes productes fora de temporada que agraden molt potser a la canalla, no? O al nen o la nena, i te'ls demanen a un preu desorbitat i tu saps que és perquè és un producte que no és de temporada. I fer entendre, explicar això també a la canalla, no? No, és que aquest producte és un producte que no és d'aquí, no ha estat aquí, em costarà caríssim, no tindrà el gust que tindrà el que et menjaràs quan toqui, tot això també s'ha d'ensenyar, entenc.
Sí, sí, per això parlem d'educació del gust, perquè ens estem trobant amb tomàquets sense gust, amb coses que, sí, sí, totalment insípides, perquè, clar, la nostra generació de professors, mares, estem molt desvinculats de com els nostres avis, tothom tenia un hort proper, tothom anava al mercat, pensem en això, en donar valora les coses. Si un nano s'ha produir una cosa, recollir-la, transformar-la i després vendre-la, tot aquest valor, pensem que aquesta persona estarà molt més conscienciada a l'hora de comprar i a l'hora també d'exigir un producte de qualitat. Perquè, de fet, també aquí us volia explicar que el Parc Agrari del Baix Llobregat ens ha cedit uns arbres fruiters, unes pruneres mirabolant, que com ja sabeu, per exemple, estem aquí en un territori on hi ha molt edifici, molt de totxo, no? I ens han donat la possibilitat que els nanos vagin directament a recollir dels arbres aquestes prunes que estaven per tot aquí els camps, abans quan una persona arriba als anys 60-70, està tot ple d'aquests arbres i ara mateix no hi són, no? Doncs aquests nanos veuran que aquesta pruna, encara que sigui la primera pruna que arriba, la primera fruita que arriba, que és aquesta pruna mirabolant de la zona, doncs tot i així s'ha de saber esperar, no? Perquè, per exemple, ara estem amb els pagesos de la zona, ens estem preguntant, bueno, però com que fa més fred, fa menys fred, que ens arribarà? Perquè, clar, resulta que ens han donat un permís perquè a la cooperativa de l'escola aquest any, en comptes de fer doncs, retalls i figures per vendre punts de llibre, així com més de manualitats, ens han donat l'oportunitat de poder fer unes marmelades d'aquesta pruna mirabolant. Llavors els nens aquell dia doncs, podran vendre les confitures que hauran fet. Evidentment no les podrem manipular i haurem d'anar amb un obrador, però sí que les podran recollir de l'arbre, les podran portar fins a l'obrador i fins al moment d'amputar-les, que això sí que ja no, posar-la en pots no podrem, no? Però exacte, vull dir que això és el que volem fomentar, que els nanos vegin des de que es produeix fins que es consumeix tot aquest procés i clar, si ells hi posen les mans, li donaran moltíssim més valor, i és aquest l'objectiu.
I quantes aquest... altres coses s'aprenen, com ara parlaves, per exemple, de la paciència, no? I que és tan important entre la canalla, en aquest món de presses que vivim, no? On tot ho volem ràpid, on truquem a Amazon perquè volem una cosa demà, una cosa que ve de l'altra punta del món, i la tenim, no? Que important i que difícil alhora és ensenyar, doncs, que aquesta llavor l'has plantat i requereix el seu temps de creixement i requerirà el seu temps fins que la puguis collir i per tant, es treballa aquí també la paciència, no? I a l'entendre que les coses tenen el seu temps i el seu moment.
Sí, per suposat. Aquest serà un reaprendre, sí, sí. Aquí enfocarem molt la temàtica del projecte exacte, sí, sí, saber esperar la temporada de lo que estiguem treballant, sí, sí, en aquest cas l'escarola perruqueta, doncs exacte. Clar, de fet també, clar, sabeu que les escoles arribem al setembre i aquest any de pandèmia doncs, també ha sigut bastant caos, no? Llavors, doncs, potser si es planta tot molt més a temps també arriba abans, vull dir que evidentment ells també han d'entendre això, no? Que si l'hem plantada més tard, tot arribarà més tard, per tant l'escarola perruqueta, si no s'ajusta del tot al carnestoltes, al carnaval, una setmana o dues més, doncs això, exacte, doncs ens haurem d'esperar una o dues setmanes més a consumir-la, per tant, sí, sí, és entendre tot aquest procés, integrar-lo i conscienciar-nos. Sí.
I que formi, que acabi formant part, doncs, l'educació alimentària del projecte educatiu de les escoles, no?, i que s'introdueixi, que per tant, els menjadors, els cuiners, la cuina, tot plegat passi a formar part d'aquest programa educatiu anual que tenen cada alumne, que té cada escola i que imparteixen a cada alumne, doncs que l'introdueixin, per tant, d'entendre, doncs, que l'alimentació també s'ensenya, eh? I s'educa. És a dir, aquelles coses, i entenc que aquí aprendran de rebot molts pares i moltes famílies, eh?
Sí, sí, sí. Però de, i de fet també això, exacte, que a l'escola tothom té hort a l'escola, o la majoria d'escoles tenen hort, i la majoria d'escoles tenen cuiners que volen fer doncs això, un menjar més de proximitat. Doncs és trobar la manera, és posar-nos-hi. Parlàvem, però aquest model que estem treballant aquí a Slow Food Garraf Penedès és un model que el posem a la realitat. Des d'aquí estem liderant aquest projecte, però intentem pensar això, que hi ha una manera de donar-li coherència a tot el projecte educatiu del centre, perquè estem parlant d'innovació educativa, la nostra escola, per exemple, estan fent capses d'aprenentatge, una capsa d'aprenentatge que el nano va seguint uns reptes, va seguint unes tasques per aconseguir quelcom, no? Aquest repte ens queda aconseguir. Doncs, podem fer-ho des d'una recepta de cuina fins a poder fer, ara estem plantejant-nos fer un rec per l'hort, un rec en el que ens volem intentar pensar que tota aquesta aigua que malgastem a l'escola, per això també parlem d'educació ambiental, doncs tota aquesta aigua que malgastem a l'escola, doncs la posarem cap a l'hort del col·le i el posarem, buscarem diferents maneres doncs, de regar-lo, amb degoteig, per evaporació i per capilaritat. O sigui que també estem experimentant. O sigui, no sols aquest projecte parla de la cuina, de l'hort, de tots els productes que entraran, sinó que també la mateixa pròpia escola en si, que ja està fent projectes, doncs donar-li un sentit, donar-li una temporalitat i una linealitat, perquè tothom vagi en el mateix camí, perquè de fet ja s'estan fent moltes coses, però posar-li nom, posar-ho tot en un mateix pack.
Al final un projecte molt transversal, no? Que a partir... Partint d'un producte, no? D'un producte, d'una hortalissa en aquest cas, no? o del que sigui, doncs s'arriben a molts llocs, no? S'arriba a treballar doncs, això, temes de sostenibilitat, temes de salut mental, temes de no només l'alimentació en si, no? Que al final, i clar, al final és que ho penses i clar, ens alimentem tots.
Tots sí, sí, mengem. És una cosa tan bàsica, sí, sí, i no la tenim del tot elaborada a l'escola, exacte, sí, sí.
Uh-huh. És com un, exacte, és com tothom passa per aquí, però és veritat que d'alguna manera hem entès que això s'ensenya i ara entenc que també sorgeixen aquestes iniciatives veient que doncs, hi ha molts problemes derivats d'aquesta manca d'ensenyança o d'educació alimentària, no? Que hi ha molts problemes de salut, entre d'altres, com per exemple les xifres d'obesitat infantil són bastant preocupants.
Sí, sí, sí. De fet, els avis que han vingut a l'escola, perquè nosaltres tenim l'experiència de que a l'hora de l'escola l'hem vinculat doncs, aquests avis dels uh-huh. nanos de l'escola, han vingut i ens han dit això, que volen afegir-se perquè ho tenen molt clar. I avui em deia l'avi que ha vingut a ajudar-nos a posar ja el planter de la col paperina, em deia, és que la meva filla l'altre dia em deia, però on són les patates? Dius, però si les patates clar, es planten, el tubèrcul està sota clar. Terra. Dius, algo tan bàsic, i li deia, diu, filla meva, no? Tens molts estudis, però què és
però no saps
alimentació.
D'on surt aquesta patata, no?
Sí, sí, sí.
Anna, sí, sí. Moltíssimes gràcies, ho hem de deixar aquí que se'ns acaba el temps. Molt d'èxit. Molt d'èxit amb aquest projecte, l'anirem seguint perquè comença l'Escola Pia, però com bé deies, segur que s'estén a la resta d'escoles.
S'estan adherint a altres escoles, sí, sí, allà estem, sí, sí.
Perfecte, sumant. Doncs moltes gràcies, Anna Reventós, la cap d'aquest projecte Escola, amb projecte psicoeducatiu, quilòmetre zero, Escola, quilòmetre zero. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon dia.